Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Vinga, va, 7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment, com cada dimarts, per fer la parada solidària d'aquest programa. Avui hem convidat a una entitat de referència en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties infeccioses, com la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'humanisme, la recerca clínica i l'excel·lència són els pilars de la tasca d'aquesta entitat. Avui els convidem perquè ens expliquin més detalls del seu dia a dia i per analitzar també l'estat de les malalties infeccioses, ja que són la quarta causa de mortalitat per malaltia al món. Quina situació epidemiològica del virus d'immunodeficiència humana i de la sida hi ha actualment a Catalunya? Quins són els principals punts de partida per lluitar contra la propagació de malalties com aquestes? Quins tractaments hi ha a dia d'avui? O hi haurà vacuna, finalment? Per parlar-ne ja, podem saludar a aquesta hora Albert Toldrà. Ell és doctor en psicologia i gerent de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Senyor Toldrà, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Yesterday you came to lift me up, as light as straw and brittle as a bird. Today I weigh less than a shadow on the wall, just one more whisper.
Senyor Toldrà, abans de començar, sí que m'agradaria felicitar-lo a vostè i a tota l'entitat per aquest 30è aniversari de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Enguany em sembla que arribeu als 31 anys. Com neix tot plegat, però?
Doncs neix l'any 92, però que ja feia uns quants anys que el doctor Bonaventura Clotet es va trobar ben jove en aquell moment, amb gent que es moria irremeiablement del VIH, de la sida.
Clar, estem parlant de finals dels 80 i inicis dels 90, que va ser allò, correcte, una pandèmia brutal, a tot el món.
Exacte, o sigui, hem viscut la pandèmia de la Covid, però la gent que ja tenim una edat vam viure també la pandèmia del VIH, que era realment una catàstrofe, una plaga. La gent moria. I el doctor Clotet decideix que ha d'anar més enllà del propi sistema. O sigui, treballa a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Can Ruti, però va pensar que havia d'arribar més enllà, i va crear la fundació per arribar allà on el propi sistema doncs li costava una mica més, que bàsicament era l'obtenció de fons per fer recerca clínica.
Esclar, sou un dels referents en l'estudi de malalties infeccioses, i el mateix nom de l'entitat ja ens ho diu, Fundació Lluita contra les Infeccions. Això que em fa preguntar-li, quines són aquestes malalties infeccioses?
Malalties infeccioses n'hi ha moltes, moltes, moltíssimes. O sigui, tots ens fem la idea de que ens fem un tall i rentem amb aigua i sabó, ens posem iode o fem alguna cosa. N'hi ha moltíssimes. L'únic que algunes d'aquestes són poc importants, normals, inclús positives, perquè el nostre cos va creant immunitat de bandelles i, per tant, es pot protegir d'altres més complicades, però es pot ben dir que estan a tot arreu. O sigui, nosaltres tenim un espectre, a part del VIH, sida, que és on vam començar a fer recerca, relacionat amb ell hi ha les infeccions de transmissió sexual, que relacionat amb ell o no, però vull dir que una de les vies de transmissió del VIH és aquesta, però tenim infeccions hospitalàries, que en diem, a partir de gèrmens multiresistents, en què doncs, vas a operar-te, no?, un genoll, i per mala sort pots agafar una bactèria multiresistent que pot posar seriosament en risc la vida. Però també hem sentit parlar de la legionel·la, que infecta aigües, no? per exemple. Tenim infeccions de les que habitualment estem protegits, però que quan el nostre cos té el sistema immunitari baix, sigui per diferents motius, el VIH és un, però podem tenir una immunodeficiència congènita, no? Primària, que es diu, pot ser que ens hagin trasplantat un òrgan del cos i que, per tant, tinguem les defenses baixes per evitar el rebuig. Per múltiples causes, doncs, hi ha tota una sèrie d'infeccions a les que habitualment estem protegits i que, quan el cos està en baixa forma, per dir-ho així, el sistema immunitari està en baixa forma, són capaces d'afectar greument el sistema immunitari. I després tenim moltes infeccions oblidades, que, perquè bàsicament no estan a Occident, i en fem poc cas, però que també estan matant a milers i a milions de persones anualment. I aquesta també és una de les nostres línies de recerca.
Ara parlàvem d'aquesta lluita contra moltes infeccions, i parlàvem d'aquestes infeccions, però és evident que el món es va aturar a causa de la Covid. Com va influenciar això a la Fundació?
Bueno, la Fundació, vam començar amb els seus orígens treballant amb VIH només, ja feia uns anys, és 2016-2017, que havíem sumat les infeccions. Nosaltres treballem a l'Hospital Germans Trias, hi havia la unitat de VIH que dirigia el doctor Clotet, i vam sumar-nos amb la unitat de malalties infeccioses per crear un servei de malalties infeccioses. Però bueno, tot just estàvem començant a treballar-hi amb aquest estil de recerca. O sigui, deixa'm que faci un incís de la recerca clínica. La recerca clínica és aquella que es fa més proper a la persona, la que té més aplicabilitat. Hi ha una recerca bàsica, que és imprescindible, però després hem de provar que això es pugui utilitzar amb persones, no? Aleshores, nosaltres sempre hem tingut aquest model de donar la millor assistència possible basada en els millors coneixements i més novedosos de la recerca clínica, no? Aleshores, nosaltres estàvem treballant amb això quan, de cop, el 2020 esclata tot, no? I bueno, també si una cosa ens distingeix és la rapidesa, l'agilitat i la capacitat d'innovació, i ens vam posar doncs, tot l'equip a treballar, i bueno, tot nosaltres a liderar la recerca, però tot l'hospital, com sap tothom perfectament, tots els sanitaris es van abocar. Quan dic tots els sanitaris, vull dir que pot ser un traumatòleg, els cirurgians,
tothom,
els
habilitadors,
tothom estava visitant, o sigui, els hospitals eren pràcticament només de persones amb Covid. I aleshores vam començar a fer també els primers estudis, no? El més conegut, aquest de la hidroxicloroquina, que és important, que va liderar el doctor Oriol Mitjà, i que va ser important perquè va demostrar que la hidroxicloroquina no era una bona estratègia. Val? O sigui, que estem acostumats a que els grans descobriments semblen que hagin de ser positius, però saber que una cosa no va bé també és imprescindible. Però qui diu això? Vam arrencar estudis amb tractaments, vam arrencar estudis amb possibles vacunes, no? I bé, realment ens va posar la Fundació de potes en l'aire. Literalment vam doblar, o sigui, vam doblar el personal, vam doblar els recursos, vam doblar-ho tot. Però bueno, això també ens va ajudar a diguem-ne, agafar una experiència o agafar un bagatge per poder afrontar doncs, noves infeccions que segur que aniran malauradament venint.
Com es deia l'Albert Toldrà, la Fundació Lluita contra les Infeccions va començar treballant sobre la sida i el VIH, i per tant volem cenyir-nos una mica això, perquè jo crec que a dia d'avui encara hi ha molta confusió, no?, pel que fa a la sida i el VIH. És exactament el mateix?
No. El VIH és el virus que provoca una baixada de les defenses, sí? O sigui, que fa que el nostre cos, com explicava abans, vagi perdent limfòcits i sigui incapaç de defensar-se de malalties a les quals habitualment estem protegits. Que insisteixo, són malalties que ja existien, o infeccions que ja existien. Quan una d'aquestes malalties apareix i fa que la persona emmalalteixi, i aquesta baixada de defenses és causada pel VIH, direm que aquella persona té la sida. O sigui, finalment, la sida és una etiqueta que es posa quan es donen aquestes dues circumstàncies, no? Però que al final és la infecció, serà un pneumocistis, una pneumònia per pneumocistis, serà la mateixa amb una persona amb VIH que una persona immunodeprimida per un trasplantament, i es tractarà pràcticament igual. Però ja dic, en aquell moment sí que la sida, o sigui, els principis del coneixement, tothom que es diagnosticava ja amb sida, val? Perquè hi ha la gent amb malaltia, i es va descobrir bastant temps després que aquesta malaltia la causava el VIH. Val? O sigui, en aquest cas la cosa va anar al revés. I al final es va establir aquesta classificació. Actualment tindria poc sentit de preocupar-nos de la sida, perquè el que es tracta és quan la persona s'infecta, diagnosticar quan abans millor i tractar la pròpia infecció abans que aparegui una malaltia definitòria de sida.
Respecte als diagnòstics, em va comentar unes quantes dades, perquè les darreres dades del Ministeri de Sanitat de l'Estat espanyol asseguren que gairebé un 83% dels nous diagnòstics de VIH el 2020 va ser de transmissió sexual, un 55,2% de relacions d'homes entre homes, un 27,5% de relacions entre homes i dones, i un 2,4% que recau a les persones que s'injecten drogues, per exemple. Molts hem relacionat sempre el VIH amb l'àmbit sexual, però hi ha altres maneres de contraure'l, no?
Segur, sí, sí. O sigui, al final, la transmissió del VIH és via sanguínia o via fluids sexuals. Per tant, allà on hi hagi aquest intercanvi de fluids, un fluid i una porta d'entrada, pot haver-hi un risc d'infecció. Evidentment, les relacions sexuals és un d'aquests vehicles i el compartir objectes punxants, com passava quan es compartia... Bueno, actualment també passa, però passa molt, molt menys que en els anys 80-90, que es comparteix material d'injecció, doncs pot haver-hi una transmissió. Però sí, a Occident, el VIH pràcticament només és una malaltia de transmissió sexual. Però no ens oblidem que el gran problema del VIH no és Occident. O sigui, el VIH a Àfrica o als països del sud-est asiàtic és una malaltia que afecta a persones heterosexuals amb transmissió home-dona i que majoritàriament afecta a dones o inclús a transmissió vertical de mare a fill.
Anem a això, perquè això que em comentava, perquè jo recordo que això, als anys 80, 90, es tractava molt el VIH i es tractava molt la sida com la malaltia del col·lectiu LGTBI, no? Encara hi ha molt estigma sobre això, a dia d'avui?
Sí, 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 existeix estigma, inclús a vegades dintre de la pròpia comunitat. No? Si mirem anuncis d'aquests que s'han posat de moda, de contactes, que una persona no sigui VIH és com una cosa positiva, o una persona que fa PrEP. PrEP és un tractament per evitar que les persones s'infectin, que això existeix, és una cosa que també ha canviat radicalment la malaltia aquests últims anys. Doncs diguem-ne que és com un plus. O sigui, encara la gent amaga, o quan nosaltres necessitem algú que doni un testimoni als mitjans, és molt complicat que trobem algú disposat a donar la cara.
Des del seu punt de vista com a doctor en psicologia, imagino que el procés psicològic dels pacients tampoc deu ser gens fàcil amb aquest prejudici social, amb el que implica tot plegat, no?
Sí, o sigui, qualsevol malaltia és un problema, però una malaltia que es relaciona o que s'ha relacionat amb conductes no normatives, per dir-ho així, té intrínseca com una càrrega de culpabilitat, no? En què, finalment, la Covid, que ja també hi havia gent que se sentia culpable d'haver-se infectat, però el VIH, diguem-ne que la majoria de les vegades implica una conducta més activa. Aleshores, les persones no poden, moltes vegades, no poden evitar sentir-se culpables d'això. Si això li sumes el gran desconeixement que hi ha actualment, no? que moltes persones no saben... Malauradament hem fet com una
segueix
baixada...
Segueix havent molt desconeixement el 2023 amb totes les eines que tenim, que és internet, llibres, estudis, la mateixa fundació...
Jo crec que hem anat a pitjor.
A pitjor?
Sí, perquè vam tenir una època que hi havia desconeixement, tothom es va anar informant, o la gent va anar sent conscient, però a mesura que el VIH, o la infecció per VIH, que es converteix en una malaltia crònica en què hi ha tractaments, es relaxa d'alguna manera la importància d'això, i molts...
No, no és mortal, però és crònica.
Sí, exacte, i pot portar problemes seriosos, no? I has d'estar pendent també de posar les mesures perquè no es transmeti, també amb tractaments, etc. Però jo crec que això ha fet relativitzar. Aleshores, ens trobem gent jove amb que quan es ve a fer una prova, pues, inclús et pregunta, bueno, pues això si, no? Si ho sou, pues ja em curareu, no? Pues curar no et curarem. O altres que simplement el tema aquest dels preservatius o el tema de protecció es fa només pensant en l'embaràs, no en aquest tipus d'infeccions. Però vaja, jo tinc fills adolescents i ho noto a l'entorn que costa, no? Clar, els meus els hem aixecat molt amb aquest tema. però sí que el seu entorn, això, la sida és gairebé una cosa de gent gran. Mm. O sigui...
A l'inici ho dèiem, eh? La sida i altres malalties infeccioses són la quarta causa de mortalitat per malaltia al món, un titular que veritablement fa esgarrifar. Em comentava la PrEP, però quins tractaments existeixen actualment per tractar la sida i el VIH?
Bàsicament són antivirals, són fàrmacs que impedeixen el cicle de replicació del virus i que, per tant, fan que la càrrega, el número de virus que hi ha en el cos vagi baixant fins a un nivell en què no n'hi ha prou, per dir-ho així, per infectar. Uh-huh. O sigui, no hi ha prou densitat, prou càrrega de virus perquè aquella persona transmeti el VIH inclús a través de relacions sexuals, inclús... Val? Això és l'aproximació clàssica i van havent cada vegada fàrmacs més fàcils o més eficients. Val? Alguns són orals i ara comencen a haver-hi fàrmacs injectats en què uh-huh. s'injecta una vegada i pots estar durant uns mesos sense necessitat d'estar prenent medicació cada dia. I aquesta és un tipus d'estratègia. Hi ha les vacunes, però que en aquest cas estem, no? Estem en un moment en què sí que hi ha resultats. Nosaltres tenim una vacuna terapèutica en què comencen a haver-hi resultats prometedors, uh-huh. però malauradament la vacuna preventiva, aquella que impedeix que la persona s'infecti, de moment no està funcionant. Hi havia un estudi en marxa molt rellevant que s'ha hagut d'aturar perquè no estava funcionant.
Per tant, doctor, ho dic perquè fa mesos que anem sentint a través de diversos mitjans aquesta possible vacuna contra el VIH, etcètera, etcètera. No podem parlar amb un futur més o menys proper que existeixi aquesta vacuna?
En un futur proper, no. La preventiva, la uh-huh. terapèutica, ja dic que hi ha... O sigui, és una nova estratègia, una estratègia diferent per tractar aquelles persones que estan infectades. De tota manera, voldria trencar una llança, no sé si aquesta expressió no sé si és gaire catalana, uh-huh. però per un tractament que sí que existeix preventiu, que li en diem la PrEP, uh-huh. la Pre-Exposure Prophylaxis, que el que fa és... Les persones que... s'exposen a bàsicament amb relacions sexuals a ser infectades, prenen aquesta medicació, que no deixa ser un antiviral com els que es prenen per tractar-se, i les persones que es prenen aquest antiviral reben una protecció de gairebé el 100%.
Déu-n'hi-do.
Això no és una vacuna en què te la punxes i ja està, uh-huh. però té una taxa de prevenció altíssima. O sigui, pensa que si ara descobríssim una vacuna preventiva al VIH del 70-80%, probablement rebria un premi Nobel. Uh-huh. La PrEP ja existeix, amb taxes d'eficàcia molt més altes.
Només amb la PrEP es podria arribar a erradicar el VIH?
A veure, erradicar, no ho sé. O sigui, en la mesura en què tu, amb una població, cada vegada li vas donant PrEP i cada vegada hi ha menys infeccions, uh-huh. doncs diguem-ne que la càrrega viral comunitària o la probabilitat de que tu t'infectis, val, va baixant. I això és un peix, no? És un peix que es mossega la cua en sentit positiu. Estadísticament podria arribar-se a un nivell així, no? Però en tot cas és una estratègia eficient i que, de fet, està passant. O sigui, a ciutats com Barcelona està disminuint el número de noves infeccions.
Sí, perquè les mateixes Nacions Unides van posar-se com a fita arribar al 2030 amb l'erradicació del SIDA. No sé si això és plausible.
Diguem-ne que s'està treballant en aquest sentit, però realment l'aturada d'aquest estudi de vacunada preventiva ha sigut un gerro d'aigua freda en aquest sentit. Sí. Però, bueno, la ciència avança, avança normalment linealment, però moltes vegades hi ha alguns esglaons, hi ha algun element de serendipity, i quan, bueno, és allò de que quan més t'esforces, més sort tens, no? Sí. Doncs diguem-ne que els recursos que s'estan establint per trobar solucions són molts, de manera que igual pot haver-hi un salt. Però, malauradament, una erradicació el 2030 jo no seria molt, molt, molt optimista.
De fet, una de les festes més importants de la vostra fundació, que és aquesta gala solidària People in Red, que es va celebrar el passat 8 de maig al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona, un espai ja emblemàtic de la People in Red a les darreres edicions. Què significa per vosaltres una gala com aquesta? És a dir, en què consisteix i de quina manera ajuda també la vostra tasca?
O sigui, la gala... People in Red és un, té un doble objectiu. O sigui, per una banda, recaptar diners per la recerca, però per l'altra banda és un element de conscienciació. Aleshores, el que es tracta és que aquella gent que hi assisteix o aquella gent que la segueix prengui consciència del que estem parlant. I això és un element importantíssim. Els mitjans, l'impacte que té en premsa, etcètera, etcètera. Estem parlant de que es valora que el retorn en comunicacions en premsa, que és un dels càlculs que es fa d'aquest tipus d'esdeveniments, és de més de 7 milions d'euros. Val? O sigui, ens hauríem de gastar 7 milions en publicitat per parlar tant com se'n parla a través de la People in Red. I, evidentment, és el tema dels diners. O sigui, la gent és solidària, però moltes vegades necessitem que ens donin un motiu, una oportunitat per ser-ho. Aleshores, la gala és un esdeveniment que conté elements, no?, d'espectacularitat o moments emotius, però que d'alguna manera és un moment en què recordem a la gent que ha de ser solidària i, evidentment, la gent s'hi aboca i és un èxit des de fa pràcticament 15 anys. O sigui que estem molt, molt contents d'aquest esdeveniment.
De fet, ara ens ho deia, perquè a part de participar-hi aquest any, Andreu Buenafuente com a presentador d'aquesta gala, enguany a la People in Red hi van participar persones com el McLary, el xef Nando Jubany, Miguel Poveda, Vico, que va cantar la famosa Ja noche entera, en fi, una sèrie de personalitats que ara ens comentava. Però entre totes aquestes personalitats també hi van assistir un munt d'influencers, gent que té molt ressò a les xarxes socials i, per tant, que dona moltíssima visibilitat a una lluita com aquesta, no?
Exacte, és el que deia. Per una banda, l'objectiu de la gala no és només recaptar diners, sinó que se'n parli, i a més a tots els estrats socials. Aleshores, evidentment, els influencers són un element multiplicador essencial, no? Perquè el que deia, jo tinc fins joves que els canals de comunicació que habitualment fem servir les persones amb una certa edat ja no són els mateixos. Per tant, és important que hi hagi premsa convencional, però també que hi hagi gent que transmeti als joves aquest missatge i que el transmeti amb el seu llenguatge.
Clar, suposo que una de les, eines eines que useu a l'hora de treballar contra la sida és la prevenció, i la prevenció es fa explicant-se molt, no?
Sí, la informació és necessària, però no suficient. Sí que em ve la part més de psicòleg. Pensa que els col·lectius que més fumen són els metges i els mestres. No serà per falta d'informació. O sigui que sí que és important la informació, però hem de arribar a aspectes, és a dir, més emocionals i després efectes a temes, estratègies més de salut pública. La PrEP és una estratègia de salut pública. Hi ha gent que pot discutir, ostres, cal que es doni un tractament perquè la gent no té altres alternatives, té altres opcions per prendre, no?, per evitar la infecció. Escolta, si és eficaç, quan estàs parlant de milers de persones o de milers de situacions de risc, la salut pública prima l'eficiència per sobre de la racionalitat aparent. Val? O sigui, és molt racional acabar fent això. Aquí hi ha un exemple molt, molt paradigmàtic, és que els Estats Units va pagar gent perquè es vacunessin contra la Covid. Que a priori ens pot resultar molt xocant.
És bèstia, això.
Si tu ets el responsable de salut pública d'una zona, d'una àrea, d'un país, i saps que allò és necessari perquè no, l'estratègia sigui eficient, doncs penso que és una estratègia que, en tot cas, és legítima o s'ha de plantejar. Que no sigui la millor, sigui la millor. Però, bueno, ja dic que quan parlem de salut pública, la racionalitat aparent, la de la cafeteria, no necessàriament ha de ser. Per això és molt important també pensar o respectar o informar-se sobre per què es prenen determinades decisions. Perquè és molt fàcil fer demagogia, però al darrere de decisions d'aquest tipus hi ha un raonament, hi ha una experiència, hi ha unes estratègies que tenen sentit. Més enllà, ja dic, de la informació, perquè la informació és important, però l'exemple que posava dels mestres i metges, no necessàriament ha de ser la que modifiqui la conducta.
De seguida, Albert, et pregunto per futurs projectes de la Fundació. Abans, però, parlàvem de la gala People in Red i ens deies, sí, però la gent pot seguir col·laborant-hi de moltes maneres, no? Com hi podem col·laborar amb la Fundació?
La Fundació es pot col·laborar de moltíssimes maneres. La més fàcil o la que menys, entre cometes, compromís, evidentment que hi ha un compromís, però la que tothom pot fer és donar alguna cosa de diners, el que pugui, a través de la nostra web. Ho tenim molt fàcil, amb compte corrent, amb Bizum, amb com sigui.
Sembla que abans que parlàvem d'Andreu Bonafuente, em sembla que estan a punt de sortir una sèrie de samarretes.
Sí, bueno, de fet ja estan.
I això,
a la venda, sí. També es pot... pot comprar algun dels
fetes
productes
solidaris.
Just ara estem acabant de fer la reforma de la web, això que deia que vam passar del VIH a les infeccions, i ara tenim una web que no està del tot completa, però pel que fa a les donacions sí que és possible fer-ho. És lluita.org, ben fàcil. I aquesta web es poden donar diners. Insisteixo que no es tracta... Qualsevol aportació és positiva, val? Perquè hi ha coses molt senzilles amb què en pocs euros podem fer intervencions. I, evidentment, doncs, hi ha donacions molt significatives que ens ajuden a tirar endavant projectes molt més ambiciosos. Però la suma de petites donacions, al final, és una quantitat molt rellevant. Jo, això amb la Covid... va ser molt evident. O sigui, vam tenir milers i milers de petites donacions que es van convertir en milions. Per tant, si algú vol col·laborar, que no tingui cap dubte que cada euro que doni servirà amb algun dels projectes, que també podrem anar explicant a la web o podrà anar coneixent a través de la web. Que això és una cosa que també ens sembla molt important, que la gent conegui què estem fent. O sigui, aquests diners que es donen, aquesta col·laboració que es fa, es pot dirigir cap aquí. I a partir, més enllà dels diners, doncs la gent pot això, organitzar el seu propi aniversari, o no, que en lloc de bodes, inclús llegats, ja sé que això sona una mica molt estrany, una mica més així el lúgubre, però hi ha gent que mor i part de la seva herència també la dedica a la Fundació. Pues és una manera, malgrat tot, bonica de deixar un llegat, no? a aquesta societat.
Parlant de futurs projectes, futurs projectes que tingueu entre mans i que puguem apuntar al calendari?
Projectes de recerca o projectes d'activitat?
Oh, bona. Clar, és que feu de tot, aquesta Fundació. No pareu mai. Anem primer als projectes d'investigació.
Projectes de recerca, hi ha coses, moltíssimes. O sigui, tenim àrees amb Covid, sobretot en Covid persistent, que això és un tema que crec que no se'n parla prou. Sobre un 10% de la gent que ha passat la Covid, i això és pràcticament tota la població, té problemes després de passar-ho, no? I alguns d'aquests poden arribar a ser molt invalidants. Aleshores, es fa molt poca recerca amb Covid persistent. I nosaltres estem arrencant tres dels millors projectes de recerca en aquest sentit, d'intervenció terapèutica.
Segueix molta gent amb Covid persistent a dia d'avui?
Déu-n'hi-do.
Sí,
Déu-n'hi-do. Sí, sí, o sigui, és molt significatiu. I ja dic, hi ha gent que està realment invalidada, i no és allò que diguis, la gent... O sigui, nosaltres vam titular una web per recaptar diners, no t'ho inventes, .org, perquè hi havia gent que li costava, el mateix que va passar amb la fibromialgia, explicar al seu entorn que no podia aixecar-se, que no tenia esma per fer les activitats que feien. I us puc assegurar que algunes d'aquestes persones, jo les he conegut abans, i no és ningú que faci comèdia, no? La gent poques vegades té ganes de fer comèdia simulant una malaltia. Doncs ja dic, la Covid persistent és una línia importantíssima. Hi ha línies de germans multiresistents, hi ha línies relacionades amb la immunitat, i després hi ha una línia que a mi em sembla especialment bonica, que el nom del bitxo que la provoca és una mica complicat, que és l'esquistosoma, que és un cuc que s'adquireix banyant-se a aigües estancades o que no flueixen, sobretot a l'Àfrica subsahariana, tot i que a Amèrica també n'hi ha alguns casos. Això és una de les recerques que a mi més m'agraden, perquè penso que és l'ADN de la Fundació. O sigui, el doctor Clotet, l'any 92, el que feia era buscar-se la vida per aconseguir recursos per a aquella gent que no hi havia res a fer. Vale? Una de les nostres línies és aquelles malalties que estan oblidades o que, diguem-ne, posem poca atenció. L'esquistosoma és una malaltia que ens hi podem trobar de dues maneres. Bé, per la gent que ha vingut de l'Àfrica i l'ha adquirit, val, que n'hi ha molta, Bé, perquè nosaltres anem de vacances a algun d'aquests països i ens banyem aquestes aigües i després resulta que tenim alguna d'aquests símptomes, val? Aleshores, és una malaltia que molt poca gent, el públic general, pràcticament ningú, però que inclús els metges no hi pensen a diagnosticar-la. Aleshores, nosaltres hem fet un estudi liderat per la doctora Sílvia Roure en què s'ha vist que en alguns països o persones que han vingut d'alguns determinats països poden arribar a prevalències de pràcticament el 50% portadors d'aquest paràsit, que provoca problemes renals, problemes a nivell genitourinari, que pot arribar a provocar càncer, etc etc. L'opost que el tractament, val? És amb un fàrmac que dura un parell de setmanes i la persona es cura radicalment.
Persones aquí sí es cura, la persona?
Aquest es cura radicalment. Amb persones que potser porten 15 anys tenint molèsties contínues diàries que han après a conviure amb aquest dolor que és innecessari. Doncs hem fet un estudi per veure quanta gent és portadora d'això i estem provant amb quina eficiència es pot intervenir en àrees més prevalents per erradicar això. És un estudi similar al que havia fet el doctor Oriol Mitjà amb el PIAN a Papua Nova Guinea, no? Que erradicava en aquest cas el PIAN amb un antibiòtic, val? Que a més era molt barat. El tractament també d'aquest de l'esquistosoma és relativament barat o és absolutament assequible pel sistema i està donant un impacte molt, molt rellevant. Doncs és un estudi que portem un any i mig portant endavant, juntament amb la gent de l'atenció primària de l'ICS. I ja dic, és un dels projectes que em sembla més rellevants perquè no hem d'esperar que la malaltia arribi a l'hospital o que arribi a la fundació, sinó que anem a buscar on estan els problemes, que això ja dic, és un dels principals objectius o de la raó de ser de la fundació. I bueno, si et podria estar tota la tarda explicant
el projecte. Un fotimer de projectes que estan explicats al web de la Fundació i que podreu veure quins són. Jo sempre dic que hi ha persones, quan venen a aquest estudi, que cada vegada que parlen em fan apuntar 5 o 6 preguntes més. És el cas també d'Albert Oldrà, doctor en Psicologia i gerent de la Fundació Lluita contra les Infeccions, que avui ens acompanya. Preguntes com, no sé si se t'escapa del teu àmbit, Albert, però el canvi climàtic, per exemple, teniu por que estigui afavorint l'aparició de noves malalties infeccioses o malalties infeccioses que estaven erradicades i puguin sorgir-ne una altra vegada?
Segur.
Sí, eh?
Sí, segur. No, no és que tinguem por. És que
això passarà.
I està passant.
Ja està passant.
Sí, està passant. O sigui, igual que el moviment de les persones arreu de la Terra, no? Els viatges són els que provoquen la Covid, hi ha malalties que són molt locals, no? Pues, o l'augment de temperatura o inundacions, o sigui, aquest tipus de fenòmens en què cada vegada haurem d'estar més acostumats porten associades a infeccions. És a dir, que algunes són perfectament tractables quan es donen en pocs casos en un determinat context, però quan això és una epidèmia en una situació de devastació, doncs, tornem a trobar-nos amb que és incontrolable.
Et preguntava per futurs projectes i en deies investigació o activitats. Deia primer investigació i ara anirem a activitats. Doncs bé, ara anirem a activitats. Abans, però, com saps, Albert, hi haurà eleccions d'aquí poquet, per tant sí que vull preguntar-t'ho. En aquest país hi ha prou caler públic per la recerca? Aquest data el sospir em serveix tant de resposta.
No és just també ser demagògic.
Sense polititzar-ho, eh?
Exacte. No, però és que mai hi ha prou diner públic per la recerca. O sigui, per molt que s'estigui invertint una mica més, però no n'hi ha prou. Aleshores, hem de tenir clar que la recerca... O sigui, quan va haver la Covid, la gent ho va veure molt clar. Però, igual que deia que la gent s'oblidava de la sida, ens oblidarem de la Covid massa aviat. Aleshores, l'únic que ha permès que en 3 anys la gent estigui immunitzada, la Covid no sigui devastadora i la gent estigui morint, no?, de la manera que van morir, ha sigut la recerca. Val? Aleshores, això no ho podem oblidar. Per tant, s'ha de seguir invertint en recerca, la gent ha de seguir fent donacions, per petites que siguin, o col·laborant per fer recerca, perquè és l'única manera d'aturar moltes de les malalties que existeixen i que ens provocaran major benestar, millor qualitat de vida, però alhora també amb efectes generals en l'economia. O sigui, si un país té moltes persones malaltes, doncs aquell país anirà pitjor. O sigui, té moltes epidèmies, anirà pitjor. I això ens pot quedar una mica lluny, però això està passant en molts països de l'hemisferi sud. Per tant, és importantíssim que això no s'aturi... per part de les institucions públiques, però també com a ciutadans hem de pensar...
Que ens impliquem tots, eh?
Exacte, hem de pensar on volem també donar els nostres diners, on volem invertir els nostres diners.
Ara sí, activitats que feu des de la Fundació i que ens puguem apuntar al calendari?
A veure, dates concretes encara no us puc concretar, però estem pensant en fer alguna activitat segurament esportiva o relacionada amb ioga. Jo el que sempre parlem amb l'equip és que hem de fer activitats per tots el tipus de públics, no? O sigui, la gala és una activitat molt rellevant que segueix molta gent a dins però també a fora,
sí, també.
Però és un determinat d'alguna manera format. Ara hi ha formats molt més ampliables o generalitzables relacionats amb l'esport, relacionats amb la música. Estem preparant ara en concret un tema relacionat amb el ioga, val? Que a més pot ser una cosa familiar i tal, alguna altra cosa esportiva. Al final d'any farem un acte més divulgatiu d'informació perquè hi ha gent que li interessa, jo ara estic explicant això amb una estoneta, però hi ha gent que li interessa exactament què és el que estem fent. Doncs creiem que almenys un cop a l'any hem de fer un acte obert a la població en què rendim comptes, però també té l'oportunitat de preguntar amb més de detall. I bastanta cosa amb xarxes, o sigui, no coses presencials, però també aviat ens animarem amb coses d'aquestes.
Per tant, estarem pendent de tot plegat. Albert Oldrà, doctor en psicologia i gerent de la Fundació Lluita contra les Infeccions, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana.
Gràcies a vosaltres.
Lo que pasa aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que entera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche entera, era, la noche entera, era, como una noche entera, era, Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran. No.
Ràdio Estel.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si van d'originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Quan el sol brilla, el jardí també. Vine a Jardiland de l'1 a l'11 de juny i aprofita les millors ofertes per guarnir el teu espai exterior i gaudir d'aquesta bella estació amb família i amics. Plantes, arbustos, flors, equipament d'exterior, tota una selecció amb preus excepcionals. Prepara l'estiu, crea el teu racó natural i cultiva el teu benestar. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 3 minuts que passen de 3 quarts de 5 de la tarda. Moment perfecte per recuperar un dels grans èxits musicals d'aquest any. Un èxit que s'ha ballat, s'ha cantat... En fi, només us dic que en aquesta redacció gairebé és l'himne de la, de l'equip d'aquest programa. Ens referim al famós Coti per Coti del grup català The Tallets.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
No em vull saber res.
Aquest és el Coti per Coti dels Catalans de Tallets. Ja acumula més de 2 milions de reproduccions a YouTube i més de 7 milions a Spotify i, a més, ha aconseguit el que semblava impossible, recuperar una de les tradicions musicals catalanes més importants, la sardana. Un fenomen que s'ha estès com la pólvora entre el jovent català i que ha permès que aquesta dansa popular catalana estigui en boca de tothom. Però per què fins ara la sardana era una dansa poc moderna per alguns? De quina manera ha influït aquesta cançó en la seva modernització? I encara més, el moment dels joves i les sardanes ha arribat per quedar-se? Doncs mireu, per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora un gran amic de la casa. Ell és en Gerard Carrión, presentador de programes com Els Sons de la Terra, que podeu escoltar a Ràdio Estel els dissabtes de 8 a 9, o al Tot Sardana, que també es pot escoltar els diumenges en aquesta casa de 9 a 10. Gerard Carrión, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Bona tarda a tot l'equip de la Caravana i també als vostres oients. Que són...
No vull saber.
Va, Gerard, parlem d'aquest gran fenomen. Com a expert en sardanes, què vas sentir quan vas pensar la primera vegada que vas escoltar aquest Coti per Coti?
Evidentment que és positiu, 100% positiu, perquè és una fusió molt important, reggaeton i sardana, i obre el ventall amb un públic jove, i això és una prova. A la Sala Apolo de Barcelona va emplenar ple de gom a gom, gent jove cantant, amb molta animació. I després els aplecs, també, que s'ha incorporat al repertori. També vaig assistir fa pocs dies a l'aplec de la sardana de Santa Perpètua de Mogoda.
Sí.
I es va estrenar en format de copla.
Per tant, les coples ja el toquen, eh?
Ja el toquen. Sí. I a més està molt bé perquè és el que deies, no?, que obre un ventall a un públic jove que potser abans estava una mica més allunyat de la sardana, no pel que fa al món de les colles, que sí que hi ha moltes colles joves, infantils, veteranes, però el que és de plaça, el que diem de plaça, d'anar a ballades i a plecs, potser sí que falta, no?, gent jove. I ara, últimament, se'n veu més de gent jove. Per exemple, Joana Molins de Rei.
Sí.
Hi ha un grup de gent jove amb una empenta que van als aplecs ara... Van ser a Calella aquest cap de setmana, Calella del Maresme. I això està molt bé.
I tant, i tant. Anem a fer el diagnòstic una mica del món de la sardana. Per què al jovent li costava fa uns anys implicar-se tant en un món com el món sardanista?
A veure, aquí hi ha diferents sectors i que cal analitzar-los, no? Mm. Un, per exemple, és quan veuen potser una mica l'ambient que hi ha, no?, a vegades amb alguna ballada, amb tot el respecte, que és un públic potser una mica madur, potser això els frenava una mica, em passava a mi, mm, a vegades, no? Fins i tot, si em permet, no?, que parli a nivell personal ara, quan, no sé, quan tenia allò els 15, 16, 17 anys, doncs me n'anava a vegades sol, feia quilòmetres per tot Catalunya, i me n'anava a ballar sardanes.
Déu-n'hi-do.
Abans dels 18, doncs, agafava el tren. Primer a casa ho hem viscut, no?, amb els avis, la meva tieta àvia, doncs, que ara és gran i pobra, no pot voltar gaire, està bé de salut, i l'informo. I llavors a mi em passava això, que anava a les ballades i, ostres, veies el panorama, una gent maquíssima, però, clar, busques algú de la teva edat. I això, mm, a vegades et frenava. A mi, perquè m'agrada molt la música, he estudiat música, però potser això era una manera de frenar. En canvi, ara, amb aquesta forma de reggaeton i sardana, això és una manera d'apropar la gent jove. Mm. I penso que obté bons resultats i que tindrà èxit. Jo sóc positiu.
Clar, al país ja existeixen fa molts anys aquestes colles sardanistes, aquestes agrupacions sardanistes. Anem a fer-ho al revés, perquè estem parlant de com els joves han rebut aquest input de la sardana en la música actual i com l'estan ballant, intentant fer-se sardanistes o involucrar-se en aquest món sardanista, no? Anem a fer-ho al revés. Com han rebut les colles sardanistes que una música com The Tyets hagi popularitzat de nou la sardana?
Fantàstic. Molt bé. Molt. Molt. Inclús amb la gent gran, també. Mm. També ho valoren positivament. Sí que és veritat que sempre el món de la sardana a vegades és una mica complicat. Perquè a mi és que no m'agraden els extrems, no m'han agradat mai, ni d'un cantó ni de l'altre, en tots els sentits. I a vegades, clar, hi ha gent gran que és una mica extremista en el sentit que si no és la sardana clàssica, en formació per a cobla, per ballar, ja diuen, ui, això no, són reàcids. Sí. Però cal introduir canvis. No ens podem quedar enquilosats al passat.
Clar. Ara més que mai, doncs, Gerard, podem dir que la sardana és de i per tothom?
Sempre ho ha estat. Sí. Sempre. Sempre. I a més, la prova és als conservatoris, a l'ESMUC, al Conservatori del Bruc de Barcelona, al Conservatori de Girona. Hi ha molts alumnes que estudien instruments de cobla. Mm. I joves. Clar. Flaviol, tenores, tibles, trombós, fiscors, contrabaix. Per exemple, l'altre dia, no?, vaig també assistir a un concert de l'ESMUC.
Sí.
Gent jove, nens, nois de 20 anys o inclús més joves. Clar. Que s'interessen per la sardana, no? I la prova és que hi ha moltes cobles a tot, sí, el país.
S'ha notat aquesta...
del Rosselló.
Deies, Gerard, perdona.
No, dic que a la part del Rosselló també es balla i molt bé. De sardanes, no? Ara mateix que m'heu trucat, si m'ho permets, i compartir-ho amb tots vosaltres,
sí,
i tots els oients que escolten la caravana, estic parat ara mateix a l'Alt Empordà. He parat amb el cotxe en un poble que es diu Riumors. Està plovent.
Ai, pobre.
Amb la flaire dels camps d'aquí de l'Alt Empordà, la flaire de fems. I ara continuaré cap a... que avui em toca anar al Rosselló, aquesta tarda, a ser quarts de sis.
Et deia, Gerard, i no et molestem, i no et molestem més, et deia que s'ha notat aquesta pujada dins del món de les colles sardanistes, de gent jove que vol aprendre realment el que és la sardana, més enllà del ball que ha popularitzat The Tyets?
A veure, ara és una mica recent, també, per
fer
l'anàlisi. Ara és una mica recent, potser ens haurem d'esperar uns mesos per poder fer una diagnosi. Però jo penso que obtindrà bons resultats. I la prova, ja dic, nosaltres jugar tots els aplecs, no?, que sempre ens trobem, de tot Catalunya. Però ara ja dic, s'han incorporat aquests joves, és concret, no?, de Molins de Rei, d'aquí, molt a prop d'aquí, Ràdio Estel, de la comarca del Baix Llobregat,
sí, tant.
I que s'ho han agafat amb una afició, perquè és que la sardana es pot ballar de moltes maneres, s'han de fer els curts i els llargs.
Sí.
Però... no sé, ara els oients també poden entrar als Facebooks i a l'Instagram meu, si volen, o el del programa, el Tot Sardana, o de la Terra, i veuran els vídeos que publico, no?, també de manera altruista, per poder-ho compartir amb tothom, que de sardana es pot ballar de moltes maneres. Per exemple, a nosaltres ens agrada molt rodar braços ben amunt, seguint, ja dic, el format de curts i llargs, quan toca fer dosos, es fan dosos, tresos, però rodant i fent-ho diferent, amb un altre toc, alegre i animat.
Clar, clar, clar.
Sí, tant el format clàssic, però obrint el ventall.
Escolta, amb Gerard Carrión, que el podem escoltar, com deia ella, els dissabtes de 8 a 9 amb els Sons de la Terra i el diumenge també amb el Tot Sardana, de 9 a 10 en aquesta Santa Casa, a Ràdio Estel. Gerard Carrión, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres a la caravana i veure una mica doncs, com havia canviat també tot aquest món, aquest fenomen dels detallets al Coti per Coti. Una abraçada ben gran i et deixem continuar el viatge cap al Rosselló.
Igualment una abraçada, i si em permet, Joan, sí. Invitació als oients de la caravana, perquè potser hi ha oients que no són tan sardanistes, però ara d'aquí a poc hi haurà un aplec també molt interessant, el dia de Sant Joan.
Fixa't.
Hi ha l'aplec de la sardana d'Andorra la Vella, amb un entorn únic, a la plaça del poble, envoltats d'aquelles valls d'Andorra, amb un aire pur, un caliu que es crea, el dia de Sant Joan, tarda nit, i a més estic molt content perquè l'agrupació sardanista d'Andorra la Vella m'ha convidat a poder conduir tot l'acte.
Fixa't.
I ja fa molts anys que hi vaig, també, que aquest plec. Per tant, quedeu tots convidats.
Doncs vinga, el 24 de juny cap a la tarda vespre, ja que no hi fa fred a hores d'ara, que ja estem començant l'estiu, tothom cap a Andorra la Vella a participar-hi o com a mínim a veure-ho i a viure-ho, que segueix sent tan maco com participar-hi en aquests aplecs sardanistes. Gerard Carrión, com dèiem, una abraçada ben gran, que vagi molt bé.
Per tots vosaltres.
Vinga, va, 2 minuts i arribem a les 5 de la tarda. Anem cap als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida encetem darrera hora de programa. No amb detallets, però sí amb les tietes. Fins ara.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cocti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res.
Ja em va dir que tenia cotis, posseïa info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està pel man i tu estàs holding.
Tira la manta, pel·li de terror, no vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i vens al zero, que ha mogut tot el mercat. Pots treure el cap. Si vols aquest secret, per 3 l'hauràs de canviar.
No em vull saber res.
Coti per coti, coti per coti.
Intento no creuar-te.